vedell intel·lectual, candelera del ciutadà del món. I a l'estiu pot sucar els ous a l'aigua fresca de les teves fonts.
Benvingudes a Les Mans a la Massa en aquesta nova edició 2020-2021. Aquí a la meva dreta tenim el Joel, els piuets amb noves eines revolucionàries, i aquí al costat esquerre, evidentment posant l'accent roig, Timotenko, que avui us acompanyarà.
Avui ens enganxeu amb Les Mans a la Massa del treball temporer a les Terres de Ponent.
Bé, doncs, en aquesta nova edició a Les Mans a la Massa hem pensat un nou format dels programes. Ara intentarem fer mesos temàtics, en els quals 4 programes, un cada setmana, dels quals un serà una entrevista i els altres seran, doncs, temàtic sobre, pues en aquest cas al setembre, sobre els temporers que, i les temporeres, que intentarem tirar, pues, del nostre acumulat, primer unes lectures, després unes altres, i al final de tot, en l'últim programa, intentarem ajuntar tots els continguts que hem treballat i poder fer un programa conjunt de tot l'aprenentatge que hem fet. Ara farem això al setembre, i a l'octubre, com no podia ser una altra manera, i ho he d'avançar aquí, farem el mes dels soviets.
Com esperes, el mes aquest? Avui, de fet, portaré una mica més jo algunes parts del programa, perquè hem decidit també a vegades manejar-ho més un que altre, per poder també tenir així més temps i preparar-ho millor. Ja, sense més preàmbuls, comencem a parlar d'un tema que a més ens toca personalment, al ser de les Terres de Ponent i ser de poble, com és aquest treball temporer al camp. Llavors, principalment, he dit que les condicions al camp sempre han estat regulades pels cicles de la natura. Durant segles i segles les persones s'han dedicat a remangar-se i gestionar amb el seu esforç els diferents moments del conreu, pues la sembra, la recollida. Cada territori del planeta ho ha fet a la seva manera, amb el seu coneixement i amb la seva pràctica concreta, i sovint de forma horitzontal i en comú. No entrarem almenys en aquest programa en les formes col·lectives de gestió de la terra ni en la progressiva destrucció de tots aquests sabers que implicaven a partir de l'entrada del capitalisme.
No, perquè si no ens hi podríem perdre i hauríem de parlar de molts llocs del món i això seria una bogeria que ho deixem per intentar-nos anar ficant.
Sí, però a mi m'apeteix, d'alguna manera, algun cop tractar les col·lectivitzacions com... Això és una cosa que jo crec que en el futur podríem tractar i que a la gent també interessaria molt. Bé, per entendre el treball dels temporers actuals necessitem afinar una mica més en el temps i avançar fins als inicis del model que segueix sent hegemònic avui en dia. Què vol dir això? Que jo us porto una historieta, bàsicament, per fer com una mena de començament de quan es comencen a donar aquesta visió actual o aquesta situació actual que tenen els temporers. I això ho faré, això també és com una introducció nova d'ara, com amb una cançó, no? Que anirem posant que se relacioni amb el tema. Bé, aquesta és la que he triat per començar, que m'agrada moltíssim.
I ain't got no home, I'm just roaming round. Just a wandering worker and I go from town to town. The police make it hard wherever I may go, and I ain't got no home in this world anymore.
Què esteu escoltant? Esteu escoltant Ain't Got No Home de Buddy Guthrie, que és un autèntic mite de la cançó revolucionària. O sigui, ell es passejava amunt i avall dels Estats Units descrivint la vida de la classe treballadora, i un dels personatges preferits, mítics de les seves cançons, eren els Okies, que eren caminants perpetus en busca del treball que aquí i allà anava sortint.
Amb això hem de dir que hem tingut una mica aquí de roce, perquè, claro, aquí posar-me un músic nord-americà, això...
Hi ha hagut molta lluita de classes, Isarn, als països on hi ha hagut oprimits.
Hi ha hagut.
Estats Units o Vietnam. Bé, en fi, aquesta figura a la que avui dediquem el programa sempre ha tingut un rebut romàntic, no? Com els pirates. La vida del treballador temporer és una vida errant, és una vida ambigua, de vegades treballador i de vegades captaire, pràcticament.
The gambling man is rich and the working man is poor, and I ain't got no home in this world anymore.
Bé, als Estats Units, després del crack del 29, s'està aprofundint a marxes forçades la proletarització de les feines del camp que ja es ve donant des del segle XIX. Les persones treballadores del camp es converteixen en assalariades i estan condemnades a dirigir-se cap a les grans explotacions de l'oest. S'uniran als treballadors estrangers que ja han anat arribant en onades d'emigracions: xinesos, japonesos, filipins, posteriorment mexicans. L'èxode cap a Califòrnia, en les seves dimensions tràgiques, el podeu viure a través de la novel·la Dels raïms de la ira, de Steinbeck, i amb la seva adaptació al cine, que, per cert, tinc aquí darrere. O sigui, aquí estan The Grapes of Wrath, que són Els raïms de la ira, i aquests són els personatges, a més l'adaptació de John Ford, boníssima, que recomano a tots i a totes que la vegueu.
Peliculón i novel·lón, s'ha de dir.
Sí, em deixes... No ho tinc apuntat, això, però estava pensant que amb Woody Guthrie i el tio hi ha una anècdota bastant bona, que és el fet de que ell presenta una cançó sobre Tom Joad, que és el protagonista de la ràdio, i el tio diu, bueno, la veritat és que Els raïms de la ira, quina gran novel·la. Ara, jo no l'he llegit. Jo m'he mirat la pel·lícula 3 vegades. I era famós també Woody Guthrie, el que hem sentit ara, perquè portava a la guitarra, portava This Guitar Kills Fascists, quan hi havia la Segona Guerra Mundial. O sigui, era una persona realment que es va passejar i va apoyar moltíssim a la classe treballadora, a la que descriu en les seves cançons. Però bé, tota aquesta situació no està passant perquè sí. O sigui, el que està canviant és tot el model, cap al model de l'agricultura globalitzada. Serà una agricultura intensiva, molt mecanitzada, amb grans explotacions de monocultius, on s'hi han introduït variacions genètiques. Més que s'hi introduiran, no? La idea, és clar, és la d'augmentar exponencialment la productivitat. I comença el que s'ha donat a conèixer com a revolució verda.
El coloret de l'esperança, sí. Està bé, no?
Crec que el verd ja és el color que més cansat de la història, no? O sigui, ja veus el color verd, a part del tema McDonald's, és terrible. Bé, aquesta revolució verda, de la qual, si voleu sentir més a parlar, podeu mirar ja en documentals, hi ha el llibre de la Vandana Shiva també sobre qui alimenta la veritat al món, és bueno, pues, ho podeu mirar i és molt interessant, sí. Llavors, iniciat aquests anys 40 a Califòrnia, aquí es comença la utilització de mà d'obra temporera. Aquí hi ha una diferència que anirem tocant entre migrant en si i temporera, no? que té característiques, encara que no ho sembli, diferents.
Fonamentalment, doncs, diferenciades en el treball.
En la manera en què es treballava i la manera de la rotació i la pròpia vida, no? I la pròpia experiència de l'opressió d'aquesta gent. La falta de personal acusada per la Segona Guerra Mundial havia portat als Estats Units a signar un tractat bilateral amb Mèxic, anomenat Programa Bracero. O sigui, havien expulsat un munt de mexicans i després els porta a contractar 5 milions de mexicans més que es desplacen per dur a terme aquest treball agrícola. I si ens passegéssim pels camps californians de finals dels 40, hi trobaríem un ambient bastant caldejat amb mexicans vinguts del Programa Bracero, immigrants interns i força de treball local, sumada a la gran quantitat de persones migrades de diferents llocs del món fins als Estats Units. I tots, absolutament tots, en situació de dependència vers aquests grans propietaris que s'estan consolidant. Deixa'm tirar, Isan, aquí t'agradarà, ja que m'has ficat aquí la banderilla comunista i
ja
tal.
Ja ho havia vist i ja m'estic emocionant.
Deixa'm encandilar-te amb una cita, evidentment, de Marx, que és que si no la fai, em pega al final. O sigui, necessito com fer aquesta cita per fer el programa. Resulta que, referit a aquest sistema de producció capitalista, ell ja deia que para funcionar libremente necesita un ejército industrial de reserva independiente de su limitación natural. Per cert, que ho hem extret de la...
De la Núria Morelló, d'aquesta tesis que ens ha funcionat també del camp d'Alcarràs. Realment, moltes gràcies, perquè ha sigut una gran font d'informació.
Sí, la veritat és que sí, està citat allà en castellà i llavors nosaltres ho hem citat en castellà, pues, per aquest motiu, no? Un exèrcit industrial de reserva, no? Independentment, pues, de qui visqui naturalment als llocs. Què vol dir això? Vol dir que durant la recollida, pues, es necessiten persones per treballar. Ara bé, hi ha una bona part de l'any que aquestes mateixes persones, pues, no tenen curro.
I molesten.
I clar, ara, una de les primeres preguntes que a mi... que jo em vaig fer buscant això, no? I sobretot aquests anys 40 i tal, era i com es pal·liava això, no? I en el cas, veiem diferents casos, en el cas de que tu fossis un oki d'aquests, com Tom Joad, el protagonista dels raïms de la ira, és a dir, formessis part de la migració interior del país, l'únic que et podria ajudar a no morir de gana els mesos sense curro passaria per l'actuació de la beneficència en tots els seus àmbits.
Entendríem així, pues, l'Estat, les ONGs, l'Església, sí. També...
En aquell moment, clarament, això, el que pogués estirar també de la caritat, bàsicament.
Sí,
no?
Sí.
I, és a dir, les persones treballadores es convertien la resta de l'any en aquest concepte, que és el concepte de superpoblació. i que vivia com una captaire de les engrunes de l'Estat. O, dit des del punt de vista de l'Estat, pues, els hi estaves costant pasta.
Bàsicament.
Hi havia un tio allí, com una espècie de funcionari, que estava a casa dient, aquesta gent ens està costant pasta.
No estan treballant i els hi hem de pagar tot.
I si en lloc d'aquest Tom Jod posem pel cas que toque ser una persona temporera que ve de Mèxic amb aquest programa Bracero, pues la teva situació canvia. Perquè llavors del que disposes és d'un contracte de treball temporal que només t'uneix a l'intermediari mentre duri la feina. I un cop acabe la feina, pues hauries de tornar al teu país d'origen. Si no,
ostres,
i el trull.
Resulta que a tots els dirigents i a tots els grans empresaris se'ls encén una llumeta i diuen, ostres, que aquesta gent que fins ara havíem de mantenir ara venen a ficar la seva força de treball aquí, ens donen tots els beneficis a nosaltres, bueno, els hi expropiem perquè aquí l'ho he donat també, i a sobre, quan acaben, marxen i ni els hem de cuidar, ni els hem d'alimentar, ni han d'estar amb les seves famílies, ni... Bueno.
Exacte. De fet, el lema del programa Bracero era preparats quan es necessitin i que marxin quan no es necessitin. Aquest era el lema. I és que amb això ja ho dic tot. O sigui, era el que el patró quedava més content, no? Amb aquesta... Això, té un vocabulari, jo crec que també hem d'aportar com una mica de vocabulari tècnic en aquest sentit. Això es diu externalització dels costos de reproducció de la força de treball, que és exactament el que ha dit el Dissart. És a dir, doncs que els eduquin, els cuidin, no? Tot aquest treball de cures, el treball de sobreviure i de continuar...
El treballin en un altre lloc.
Que el faci les seves dones a Mèxic, a nosaltres que no ens costi un duro. No?
I a sobre això també implica que hi ha per ells el que veuen en el fons és aquesta gran baixa de la conflictivitat social, perquè és a dir, són gent que treballen en llocs de feina molt durs, però també aquí treballen, volen fer diners per tornar al seu país i als seus llocs d'origen i ajudar les seves famílies, i per tant van de la feina a casa, i en els casos de que la casa sigui tan lamentable que no hi poden ni viure, pues de la feina al banc de la plaça, no? I són gent que mentre treballen no molesten, però clar, quan acaben de treballar són gent que es queden ociosos, que no tenen una manera de guanyar-se la vida, i que d'alguna forma ho han de fer.
Sembla que m'ha llegit el pensament pel següent punt que tenia preparat, que és el fet de clar, els anys 30 als Estats Units, cuidado, això que dius és que als Estats Units, als anys 30 hi va haver una onada de vagues, per cert, portades a terme a través d'un sindicat comunista, o sigui, també hi havia després la caza de brujas i tot el rotllo, però hi havia pues, presència forta del comunisme, clar, abans de la Guerra Freda i tot
això. Haurem de discutir, perquè el Partit Comunista encara existeix, però realment avui en dia s'hauria de discutir les aportacions que realment fa la classe obrera... Bueno.
Sí, no, avui en dia és un altre tema, però en aquests anys 30... per cert, que l'he extret d'un llibre que no sé si existeix en català, que és l'enciclopèdia de totes les vagues que se n'han fet a la història d'Amèrica, ojalà que tinguéssim també un
estaria
llibre
superbé
disponible d'això. I la majoria de vagues, el que passava és que, òbviament, implicaven mà d'obra temporera, perquè el capitalisme fa rodar a la gent, i a més hi havia molta importància dels mexicans i les mexicanes. Per què? Pues perquè eren cares molt visibles, perquè sabien parlar, perquè venien d'una revolució mexicana que havia passat poc abans. Entre elles hi havia moltes dones, les quals també van lluitar moltíssim pels seus drets, i hi havien hagut militars que havien lluitat, i hi havia tota una sèrie de gent, doncs, bàsicament una mica més d'esquerres i contestatària del que podien ser altres ètnies o altres treballadors, no?
Que és important recalcar això de la mà d'obra femenina, perquè a nosaltres segur que se'ns escapa en algun moment aquest plural masculí, tot i que ho treballem, ho intentem treballar,
sí, fem lo que podem,
però justament el treball al camp és un treball molt feminitzat en alguns sectors, ja siguin cooperatives, ja sigui, i aquí amb lo del tema dels mexicans i les mexicanes es veu molt clar.
Per això diem treball temporer, ni temporers ni tan sols, perquè òbviament també hi ha temporeres, tot i que és veritat que al principi, sobretot aquest programa Bracero, eren tot homes, bàsicament era més fàcil pues, que la família es quedés allà i que els cuidés la resta de l'any.
Sí, bueno, el treball de cures l'havia de fer algú.
Llavors, també, per algo que m'agradaria seguir fent i insistir quan estiguem fent les mans de la massa, és precisament senyalar concretament què és, com lluitaven, no? com vivia aquesta gent. I, per exemple, tenim una vaga molt important al 33, que és la del Mount Berry Strike, feta per recollidors de maduixes, bàsicament mexicans, que es va anar fent gran i va acabar... Pues, tocant a 7.000 treballadors que estaven en vaga i feien servir pues, mitjans com quasi avui en dia, pues, piquets, articles a diaris, la visibilització, les caixes de resistència.
Ja vam parlar durant el segle XIX i la Comuna de París i el 1848, totes aquestes vagues que vam estar parlant, dels mecanismes de la vaga, els mecanismes de la classe obrera que comencen en aquell moment i que seguiran fins al dia d'avui.
Sí, sí. I com s'havia de viure, no? També com colze a colze, com també ensenya com els raïms de la ira, com aquest procés al final... les classes socials viuen en aquest enfrontament, si no és res teòric, és simplement que tu et trobes en aquesta situació. I lo curiós, i això també marcarà el que parlarem després, és una característica comuna a les terres de Ponent avui en dia, és que la idea de l'Estat i dels grans propietaris, de la patronal, és agafar les institucions mexicanes, en aquest cas l'ambaixador, i dir-li, hosti, i per què no organitzes els mexicans en sindicats propis? O sigui, per què no etnifiques la pròpia resistència dels treballadors, no? Si ja nosaltres ho estem fent, si nosaltres ho estem veient d'aquesta manera, que trenquin qualsevol vincle laboral i que ja sigui una qüestió
nacional. Hem de recordar que els sindicats s'organitzaven per rams. De fet, havia estat una de les grans victòries de la CNT aquí a Catalunya, i els treballadors s'organitzaven pel seu espai de treball, per les seves matèries, pel fet del que treballaven. Treballadors del metall, treballadors del camp. I el problema en aquestes revolucions, o la manera que té la patronal d'intentar lluitar contra això, és, evidentment, desfer aquesta unitat de vaga en torn al treball i passar-ho a altres problemàtiques que passen a ser problemàtiques racials i que pretenen com marcar molt clarament la diferència entre els diferents tipus de treballadors, en aquest cas a través de diferències racials.
Sí, sí. Per acabar aquest capitulet que t'està presentant amb Woody Guthrie, m'agradaria dir això, que entenem que per un model d'agricultura capitalista global el que es necessita és una mà d'obra, sí, barata, però a part disciplinada. Això sí, si aquesta mà d'obra surt d'entre les ombres, s'atreveix a alçar la veu, a proclamar la seva pròpia existència i estar als carrers, estar a les places, i es converteix en un problema. O sigui, llavors aquí hi ha un problema. I per això, dels temporers i els oquis, visibles i rebels, que arrossegaven la marca de l'explotació arreu del país, es va intentar passar al model d'aquest programa Bracero, on arribessin i marxessin.
Bé. Ara deixarem una mica de banda la ideologia nord-americana i passarem a mi amada Cuba, que al final lo que portem aquí és un cançonaco de Carlos Puebla, que s'ha de dir que Carlos Puebla va ser el cantant per excel·lència de la Revolució Cubana, i aquí ens explicarà una mica com va la reforma agrària.
En este momento hay muchos contra la ley de la sierra que pretenden que la tierra la repartan en cartuchos. Pero la reforma agraria va, de todas maneras va. Pero la reforma agraria va, de todas maneras va.
Bé, jo tinc una anecdotilla també d'aquesta cançó, perquè una amiga meva cubana que m'explicava que ella anava caminant per la Sierra Maestra, no? I es va trobar en una excursió que feien amb uns amics seus, amb Carlitos Puebla i els seus amiguets que tocaven...
Se'l va trobar?
Sí, sí, se'l van trobar, tocaven allí unes cançonetes molt fines en una caseta per tota la muntanya, i aquest senyor és el cantautor de la Revolució Cubana, o sigui, la reforma agrària, després hi ha ese llevo Fidel, tenim tota l'expressió de les mesures de la Revolució Cubana en el cant ideològic de Carlos Puebla. I creiem a sobre que és molt il·lustratiu parlar de la reforma agrària, justament primer, perquè va en contra de tot el que expliquem de la revolució verda, de la ideologia nord-americana en el procés productiu de la fruita, i a sobre ens ajuda a parlar de la complexitat de lo que anomenarem districte agroindustrial. Bé, aquest concepte tampoc l'hem creat nosaltres, sinó que bé, també nosaltres l'hem agafat de la tesi de la Núria Morelló.
Sí, és un concepte estudiat, que al qual també fa referència. Tampoc som tan acadèmics per començar aquí a desplegar bibliografia i citar la gent que cita, no sé qui, però és veritat que, no sé, per lo que presentes, trobo que és un concepte que va bé per entendre el context general, que és algo que costa, no?
Clar, nosaltres entenem moltes vegades com a sistema productiu, pues, identifiquem amb la fàbrica o amb el lloc de treball concret. I el districte agroindustrial ens obre les portes a plantejar la complexitat real d'un sistema productiu. Primer començarem per l'evolució de l'agricultura mediterrània, per entendre una mica com ha passat, lo que ha explicat el Joel, de les dinàmiques internacionals de la Revolució Verda, com ha afectat a la península ibèrica, en cas en concret de l'estat espanyol. I bueno, parlem primer de les agricultures mediterrànies, que sempre s'han caracteritzat per ser petites propietats, no?, de terres, poques terres, amb poca mà d'obra, normalment mà d'obra familiar, i que tenien uns nivells de productivitat molt baixos, perquè eren bàsicament agricultures de secà, que el que anaven és a ajudar a sobreviure a una família i no a un mercat molt gran. I això es va transformant durant la segona meitat del segle XX cap a unes agricultures cada cop més de regadiu, cada cop més extenses i que cada cop intenten exportar cap a mercats exteriors i guanyar més benefici amb el que fan els agricultors. Llavors, això es desenvolupa a l'estat espanyol a través de dues dinàmiques. Mm-hmm. Una que en direm desenvolupament franquista, que va del 1959 al 1975, i bàsicament és una reforma agrària que tenia dues característiques. Una que era buidar el camp, i per buidar el camp s'havia de mecanitzar, és a dir, treies treballadors del camp i posaves màquines, i l'altra, que bàsicament era fer que aquestes terres que abans eren de secar, les que treballava gent i que donaven per sobreviure, doncs ara siguin terres de regadiu que produeixin molt més i donin no només per sobreviure, sinó per exportar fora a altres mercats.
Vale, sí, em deixes dir una cosa que també em sembla adient aquí, que és el fet d'aquest moment franquista com un fet internacional. Val que l'economia es parla d'economia autàrquica sempre, com molt tancadeta en si mateixa, aquí, no sé què, la família, Espanya, però en realitat, o sigui, també hi ha part d'influència, sobretot d'aquesta revolució verda. O sigui, aquí ve la Fundació Rockefeller, a veure què necessiteu aquí, quants camions, tractors, no sé què, tato pagado, tal. I així funcionava en part l'època del desarrollismo. I a més, va ser una època anterior, quan s'acaba la Guerra Civil, que va, o sigui, la Guerra Civil poble a poble va ser la forma de que existís l'estat espanyol. O sigui, a mi aquesta idea m'agrada transmetre, que és el fet de que no crec que als anys 20 hi hagués una consciència de tothom que estava a part de la península ibèrica dient no, sí, tal, els impostos... No, o sigui, va fer efectiu aquest domini i va canviar totalment el territori.
Clar, no oblidem a sobre que tot això ve mediat per un anticomunisme brutal, que és en el que s'afiancen totes les potències europees, i per això tenen totes les relacions que tenen amb Estats Units. Tots aquests canvis de model productiu venen també a lluitar contra un model que venia de l'est i que proposava grans millores als treballadors. Bé, la segona etapa seria aquesta de la internacionalització de l'agricultura, que va des del final de la dictadura del 1975, la mort del dictador, fins al 1991, que bàsicament, com veieu, coincideix amb l'entrada d'Espanya a les dinàmiques de la Unió Europea. Això bàsicament també coincideix amb les crisis del petroli, i llavors el que implica és que s'ha de buscar mercats on et paguin més per la teva producció, perquè els costos amb els que abans produïes ja no els pots sufragar i necessites cobrar més pel teu producte i explotar més els teus treballadors perquè tu com a intermediari o com a propietari dels mitjans tinguis més pasta, bàsicament.
Bueno.
I bueno, això ens ha semblat molt interessant perquè hem trobat bastantes dades que són molt il·lustratives de com, i tots us recordareu de quan vau estudiar al batxillerat d'algun moment, alguns percentatges, coses així, de com ha anat disminuint la gent que treballa al camp i de com ha anat traslladant-se gent del camp a les ciutats en busca de feina perquè els camps ja estan mecanitzats i no trobes la manera de
sí, poder-hi treballar. Jo estava fumant porro, si pots recordar-me una mica actualment. Com...
Ja, bueno, sí, hi havia gent que al batxillerat no escoltàvem gaire a classe, però bueno, allí estava. I bueno, nosaltres el que volem parlar quan estem parlant del districte agroindustrial també, en dinàmiques de país o d'estat, veiem també com han anat fent monocultius i com han anat segmentant els espais geogràfics de la península per poder produir unes coses i no unes altres. Per exemple, des del sud, des d'Andalusia, on hi ha un cultiu molt extensiu d'oliveres, de terres de secà, i alhora s'ha mesclat amb una agricultura d'hivernacle, per exemple, pensem en tot el que és la costa tropical, totes aquestes zones que tenen una gran dependència dels mercats exteriors i alhora fan servir molta força de treball en moments molt concrets de l'any. Després pugem i anem d'Andalusia cap a on? Pues cap a Múrcia, que és la tierra yerma, i que fruit del trasbassament aquest del Tajo Segura es comença a crear unes joves zones de rec que són molt localitzades i a partir d'aquest rec es creen agricultures d'hivernacle. Tothom recorda les maduixeres, els hivernacles amb enciams, tots aquests camps de cultiu.
I s'ha encarregat la manga del Mar Menor, que s'ha encarregat...
Increïble. I bueno, després pugem i aquí ens trobem amb una de les que són marca Espanya, pues si tenen la paella també tenen les taronges. Parlem de València, on clarament es combina el monocultiu de taronges o per exemple de xufes ara amb la petita explotació familiar, i aquesta petita explotació familiar és la que ens ajuda a transitar cap a l'agricultura catalana, que bàsicament És una agricultura que s'ha transformat de l'agricultura tradicional mediterrània, petites propietats amb cultius de secà, pocs treballadors, a una agricultura superintensiva, de regadiu, amb molta gran producció i que també funciona amb temporalitat, és a dir, quan és l'època de la collita ha de vindre moltíssima mà d'obra perquè es pugui collir. Aquesta zona de Catalunya en la que nosaltres volem parlar és la zona del Segrià i de les Terres de Ponent, que bàsicament s'han anat diferenciant en tres àrees de cultiu. Trobem la zona de les Garrigues, la zona garriguenca, que ja sabeu que és una zona de secà on se fa molt bon oli, moltes olives, també ametlla, bé, molts cultius de secà. I després tenim la zona segriaguenca i el Pla de Lleida, que bàsicament són de regadiu. I després tenim el Baix Segre, que és aquesta zona que té un microclima, que on la calor arriba dues setmanes abans que a tot arreu, i on a l'hivern se cultiven cereals, però durant l'estiu hi ha unes fortes inversions de cultiu de fruita dolça, fruita de pinyol, tot això que ens encanta a tots i que durant uns anys ha estat donant molts diners als pagesos i a l'agricultura.
Ja pela.
Llavors, aquesta és una primera etapa de la modificació de les Terres de Ponent i la segona etapa ja s'extén fins a tot el que és l'Urgell, les Terres de la Llitera i també la conca del Cinca. Llavors, què diem nosaltres quan volem parlar del districte agroindustrial? Al final, el que fem és parlar de la complexitat de tot el procés de producció de fruita. I no podem parlar només del pagès i els treballadors que treballen al camp, sinó que també hem de treballar el tema de les cooperatives, on el que es fa és manufacturar la fruita, amb la frigoconservació, després hi ha tota la gent que treballen en cooperatives que es dediquen a buscar consumidors en altres llocs, hi ha tot un circuit des de la producció fins a la distribució, fins al consum, que implica tota una sèrie de gent, com per exemple també el que ara està tan de moda, que són els freeriders, que són comercials, autònoms, penya que va per allí fent el màxim mal possible intentant col·locar el producte el més car possible.
No us ajunteu amb ells.
No, sisplau. I bueno, tot això, tots aquests actors que formen part del procés productiu directament, generen una cosa que en termes tècnics li direm relacions tècniques de producció. És a dir, tots els actors del procés productiu, tant treballadors com propietaris dels mitjans de producció, com tota la gent que està pululant per allí en relació al treball. I després, parlar d'aquest districte agroindustrial també ens obliga a parlar de les dinàmiques socials, el que en termes marxistes anomenarem relacions socials de producció. I aquestes relacions socials de producció són molt difícils d'analitzar i es poden observar des de... Nosaltres hem vist des de tres perspectives diferents. Hem vist primer la perspectiva del consum, que això hem de dir que ho hem tret d'una... d'alguna forma d'un treball o d'un article de la Gemma Francesc Tudel que parla dels circuits de comercialització en un lloc concret de Catalunya. Llavors això ens serveix per entendre que, per exemple, els agricultors i els consumidors s'uneixen a través de les parts d'aquest sistema productiu, doncs segons si el pagès ven ell mateix la fruita o la porta a petites botigues, o si els pagesos hi estan organitzats en cooperatives i tenen cooperatives de consum, i hi ha tota una xarxa molt més estructurada. Però bé, aquesta forma d'analitzar-ho tampoc és la que ens interessa a nosaltres des d'una perspectiva materialista de la història, perquè el que volem saber és què feien els treballadors. Però clar, abans d'arribar als treballadors ens trobem amb tota la gent que és propietària dels mitjans de producció. I aquesta és la segona perspectiva. Qui és propietària dels mitjans de producció? I això què vol dir? Pues vol dir parlar dels empresaris, dels terratinents, dels grans i petits productors, també dels grangers, dels propietaris de pisos, els propietaris de maquinària, com per exemple doncs passa a les Terres de Lleida, que hi ha algú que té un tractor o una cosechadora i la lloga a altres persones, o per exemple també els propietaris dels magatzems. En definitiva, tota la gent que no viu de vendre la seva pròpia força de treball, sinó que viu de les rentes de la propietat. És a dir, jo a tu, treballador, te cobraré perquè facis servir tot el que jo tinc. Ara, jo me lucraré de la teva força de treball.
Sí, sí, deixa'm dir aquí que he recordat una de les figures més particularment asqueroses d'aquestes relacions i tal, que amb els mitjans de producció, que són directament els rentistes que han abandonat el camp. O sigui, són gent que potser a nivell familiar els ha caigut herències a llocs que són agrícoles, però se n'han anat a viure a Barcelona o a qualsevol altre lloc, però han decidit seguir mantenint la propietat del camp. I això és el mateix que especular aquí amb pisos, o sigui, és exactament el mateix. O sigui, jo el que faig és arrendar el meu camp, i en realitat quan Unió de Pagesos, per exemple, es refereix a que la terra per qui la treballa, no va tant cap a la terra pels temporers, sinó més aviat la propietat de la terra per a aquella gent que no acaba de ser del tot propietària de la terra, que treballa en un sentit empresari. O sigui, això és un bon lío. Però bueno, jo crec que està bé saber-ho per fer-se aquest mapa.
Sí, sí, totalment, perquè a sobre nosaltres la perspectiva que ens interessa d'aquest districte agroindustrial és la que genera a través del treball, és a dir, de la gent que forma part de la nostra classe social, de la gent a la que nosaltres volem defensar i de la gent amb la que tenim consciència de classe i hem de tindre solidaritat obrera, que bàsicament és els treballadors i les treballadores, ja siguin temporeres o siguin fixes, ja treballin al camp o treballin en cooperatives, ja siguin peons o siguin administratius i administratives. Mm-hmm. Llavors, aquí hem de diferenciar entre dues coses, creiem. Una, que és la petita massa de treballadors, que és de tot l'any, que és fixa, que són, pues, això, administratius de cooperatives que es dediquen, pues, en un any, en una part de l'any a contractacions i en l'altra a buscar on vendre la fruita, en obrir els mercats de distribució. La poca gent que hi ha als camps fent tasques de manteniment o a les cooperatives fent tasques de manteniment quan no hi ha les grans temporades, la gran temporada de recol·lecta de la fruita. Bé, doncs tota aquesta gent que se li permet tindre un lloc de treball fixe tot l'any. I després, que és fonamentalment el que nosaltres veiem com a punt clau de tota aquesta teoria, que són tots els treballadors temporals, que són les grans masses de treballadors i treballadores migrants que arriben a Catalunya i a tots els llocs agrícoles en les èpoques de recol·lecta, de poda, dels moments en els que es necessita molta força de treball. Què volem dir amb tot això, que és una foto que és difícil d'explicar sense una pissarreta i un model estructuralista aquí darrere que pugueu veure? Doncs que a través d'aquesta perspectiva del treball és com s'organitzen tots els altres actors del sistema del districte agroindustrial. I amb això volem dir, doncs, per exemple, totes les ETTs que funcionen organitzades al voltant d'aquests treballadors i que pretenen organitzar aquest treball. Per exemple, tenim el cas d'Insereval, que és una ETT de València, que l'han viscut aquí al Baix Segre. Després tenim també tots els sindicats, i la gràcia de relacionar les ETTs amb els sindicats és la funció que fa avui en dia Unió de Pagesos, que és un punyetero desastre, però no es dedica a defensar els drets laborals dels treballadors, sinó a lo que es dedica.
Sí, sí, ja obrem a continuació, quan fem aquesta història dels temporers i les temporeres, però passa de ser un sindicat amb els seus, diguéssim, tins de defensa de la classe treballadora a, per la seva pròpia situació i el seu canvi, el seu empoderament dels empresaris, que ara són empresaris, no, agraris, pues, a ser una empresa de recursos humans per proveir aquesta gent de mà d'obra el més barata possible i el més problemàtica possible.
Llavors, nosaltres, quan parlem del districte agroindustrial, a lo que volem fer referència i totalment un èmfasi total perquè ho puguem entendre és amb aquest fet de les relacions socials de producció, que estan basades en uns sous molt baixos, en un alt nivell de pobresa, en què els treballadors viuen en una inseguretat total i en una precarietat laboral molt gran, a part de la temporalitat que tenen els cicles agrícoles, i com tota la xarxa de persones que treballen i de grans empresaris i de terratinents i de propietaris dels mitjans de producció que es lucren d'aquest treball generen una situació d'indefensió i de precarietat molt bèstia a tota aquesta gent a partir de, pues, pujar els lloguers de les habitacions que són nauseabundes, no donar-los un lloc on viure, no tindre cap tipus de seguretat, que es quedin totalment exclosos dels llocs de la societat o dels pobles on viuen. Doncs totes aquestes qüestions pensem que formen part de les relacions socials de producció d'aquest fet concret de la temporalitat al camp. I finalment, pues, hem preparat aquí una altra cançoneta que segur que us molarà, de Octavio Mesa, que es diu El Jornalero.
Hòstia, una
cumbia, no t'esperes. Bueno, ja estem amb el ritme més llatinoamericà.
Esta vida tan perra de estar jornaleando la voy a acabar.
¿Cómo?
Ya no aguanto ese marica de patrón al culo conmigo no más. Yo sudando hasta las huevas pa' que otro consiga por un vil jornal. Y el cacorro en la oficina derrochando whisky y yo sin mercar. A las 5 de la mañana ya estoy levantado tomando agua sal. Porque ya ni agua panela los que jornaleamos podemos tomar.
A las 11 de la mañana llega el hijo de puta sin saludar.
me dice trabaje duro porque ese trabajo es para entregar.
Bé, aquesta cançó jo he tingut com un debat mental de dir, hòstia, la fico o no? Perquè utilitza expressions com marica, utilitza expressions, per exemple, com hijo de puta, dirigint-se al patró, i pensava, no sé si realment, o sigui, com, no sé, retransmetre com aquestes qüestions avui en dia, o crec que no, o sigui, que són insults que clarament s'han de deixar de fer servir, però a la vegada expressen algo que em va molt bé, que és la ràbia realment de la gent, no? De quan comencem a parlar d'aquesta genealogia dels temporers, que és la ràbia de les condicions de treball i la duresa amb la que se'ls tracta, no?
Bueno, i el tracte desbòtic que fan servir tots els patrons, que al final se senten amb el dret de no tractar-te com una persona i com un treballador, quan realment el qui s'està aprofitant del teu treball és ell.
Que no suban los jornales para que el mal parido nos pueda afanar.
A las 11 de la mañana llega el
afanar. Quina paraula més guapa, eh?
Me dice trabaje duro porque ese trabajo es para entregar.
A las 11 de la mañana llega el hijo de puta sin saludar.
Me dice trabaje duro porque ese trabajo es para entregar.
Bé, què passa? Els temporers apareixen quan el model tradicional de la pagesia catalana unifamiliar del que abans has parlat, que val molts diners, l'anàlisi que has fet, o sigui, aquí tantes coses...
Home, portem un mes treballant-nos aquesta magra.
Pues tot això s'està desintegrant a nivell unifamiliar i llavors els temporers són persones assalariades que es mouen del lloc de residència bàsicament per treballar, no? Aquesta seria la definició. I aquí hi ha diferents elements clau que anirem veient en tota aquesta genealogia, des dels canvis de model de producció, a les xarxes informals que tenen, a les contractacions en origen, processos de regularització... Però bé, per començar, i és que de veritat que em sembla super, super vàlid per la gent també de Ponent de tenir clar com han anat arribant aquestes onades. O sigui, generalment, aquestes onades comencen a la dècada dels 70. Evidentment, clar, coincideixen amb aquest canvi de cap a la Unió Europea i de producció pues, globalitzada, etcètera, etcètera. A Lleida, encara a principis dels anys 80, si et trobaves collint per una altra persona, segurament podria ser que fossis estudiant. O sigui, i et volguessis guanyar pues, unes peres. Els estudiants hi anaven molt. Si fossis gitano, per exemple, ser temporer també seria una sortida en aquella època, no? I amb la... segurament t'hauries trobat en aquestes d'haver de ser temporer, no? I probablement aniries pues, movent-te pel territori que en aquell moment es pleguen olives, alls i altres aliments. Si visquessis al camp d'Andalusia o d'Extremadura, on hi havia més atur, probablement t'hauries mogut fins a les terres de Ponent per poder treballar tota la temporada. O lo just, fins poder complir els dies que se't demanarien per cobrar el subsidi d'atur agrari. Llavors et diria encarrilano i és possible que fins i tot fessis la ruta de la taronja, de València fins a la vendímia francesa.
D'alguna forma, el monocultiu aquest que es va anar transitant des de la segona meitat del segle XX a Espanya pues implica això, no? Que hi hagi tota una ruta de temporalitat que es va fent any rere any i que segueix les mateixes pautes i que a través de les modificacions normatives normalment de l'Estat ha anat canviant i ha anat ficant traves a la possibilitat de mobilitat laboral que tenien tots aquests treballadors. Una feina que és que no ho oblidem mai, és una feina que s'està fent i s'ha de fer, vull dir.
Sí, sí. I a més, en aquests moments també és quan es comença a destriar per ètnies. O sigui, en el moment en el que clar, aflueix ja gent que no és exactament del territori, per exemple, es comença a dir que a l'andalús el que li agrada és poc treballar i molt beure, els gitanos són superinconstants, òbviament, tot el mite aquest, que tothom coneix, i els estudiants pues, són uns hippies, i al final pues, venen corrent poquet.
Sí. No, si de canya pels treballadors i les treballadores no en falta, eh?
Sí, sí. Hi ha tota una sèrie de quasi a nivell antropològic de relats que es van creant, no? I als anys 80, per cert, també marquen per primer cop aquesta migració temporera exterior. Si fossis algun dels senegalesos que arriben en aquests temps, t'hauries vist immiscuit en la primera de les vagues que es faran.
I serà a l'any 86 a Vilanova de la Barca, el poble de les Tres Mentides, per cert, que s'ha de dir. I les protestes aquestes pues, tindran un ressò mediàtic molt important. Primer perquè seran les primeres protestes organitzades molt fortament al Pla de Lleida per treballadors migrants i per treballadors de la fruita, que això és una cosa que és molt complicada per tot el que hem anat comentant durant el programa, no? La temporalitat, la necessitat de tornar als països d'origen, el fet de que és una feina que durarà poc temps i que has de fer les màximes hores possibles per aconseguir un sou digne... però bé, justament totes les faltes i totes les complicacions que tenien en tema de drets laborals i tot això són el que fa esclatar aquest tipus de vaga, pues, falta d'allotjaments decents, problemes de salut de tota una bossa de població que viu treballant moltes hores, descansant molt poc i a sobre amb poca pasta per poder-se cuidar, i després també pues, que ningú respectava convenis laborals, tothom se petava la normativa per on putia.
Sí, lo curiós és que els senegalesos, que van voler tots aquests canvis a Vilanova de la Barca, l'any següent ja els havien canviat per marroquins.
Clar, és que aquí passa també, que quan te queixes et fas visible, doncs tothom posa el crit al cel i diu, bueno, pues s'ha acabat, anem a buscar una altra ètnia.
Això ho trobarem molt a les Terres de Lleida, que cada poble té la seva relació concreta amb una ètnia que pel que sigui, perquè l'altre ha fet vaga i l'han expulsat, o sigui, això és una cosa que és...
Recordem vincular-ho amb el que has dit al principi, que és exactament el que deies de la Revolució Verda, el fet de que tu etnifiques els treballadors per a que no puguin organitzar-se entorn al seu treball, sinó que s'hagin d'organitzar entorn a la seva identitat. Clar,
que l'estigma sigui aquest, no? que sigui el de l'immigrant. Quan ja dic que hi ha problemes per aquest concepte d'immigració constantment, no? És un subjecte buit, o sigui, què és l'immigrant aquí? Perquè no, el temporer ni tan sols és exactament aquesta persona que es quede, o sigui, això també que cadascú intenti com reflexionar sobre les diferències aquestes entre una i altra cosa, no? Que sembla que almenys com s'ha anat visibilitzant quan hi ha hagut aquest problema aquest any, sembla que els migrants, no? I hi ha qüestions molt diferents. Bé, en tot cas, coincideix també amb l'inici de l'europeïtzació, de tot el tema de la ciutadania, el civisme, el ni un paper al terra.
Ni un paper a terra!
Jo crec que has fet massa motivat el cant. Jo crec que seria més com ni un paper al terra. Com va ser? No? O sigui, jo quan sento allò que van la gent... Com... Bueno, llavors, el segon procés de regularització portat a terme per l'Estat d'aquests temporers i temporeres marca la segona etapa. Allí disminueixen moltíssim els grups locals i de migració interior i bàsicament si estiguessis treballant a la fruita formaries part de la gran afluència de mà d'obra masculina i africana que arriba a Ponent, principalment del Magreb i de l'Àfrica subsahariana.
És a dir, que el que deies abans dels treballadors estudiants, les treballadores estudiants, que eren eren estudiants dels propis pobles o de les terres de Ponent, pues que nosaltres som un reducte ja de l'últim que quede d'això, perquè... Clar.
Cada cop tenen menys, participem menys del procés del mercat laboral d'aquesta mà d'obra, no? I com arriben aquesta gent aquí, no? Com arriben les persones treballadores de temporeres del Magreb, de l'Àfrica subsahariana? Pues segurament, si et contessis entre elles, hauries arribat a través de xarxes informals. És a dir, tu tindries els teus contactes al país d'origen, el boca a orella, familiars i amics que ja treballen a Lleida, i per això normalment et trobaries rodejat de la teva pròpia ètnia i que s'hauria anat consolidant depenent de la situació concreta de cada poble. Clar, l'altra cara de les regularitzacions és que sempre provoquen l'afluència de treballadors indocumentats. O sigui, quan hi ha molta demanda, se regularitzen moltes coses, però alhora, com que mai es supleix del tot, entren aquests treballadors indocumentats. I si et trobessis en la situació d'un d'aquests treballadors indocumentats en aquella època, veuries com, òbviament, primer se't paga menys, com sempre, però després que tindries multitud de problemes i baralles amb els que són al territori legalment. Perquè, clar, al final... Estàs com petant el mercat de treball, o sigui,
és que
estàs fent competència.
Et trobaries amb la contradicció capitalista per excel·lència, que al final és com fer-li unes demandes a l'Estat, que ja estan fetes, que és el que fa la població laboral que ja està inclosa aquí, que diu, no, jo és que vull que em paguin més, vull que el conveni es respecti, vull que totes aquestes coses, però al final la gent que arriba segueix arribant sense papers, segueix arribant indocumentada, i el que genera és tota aquesta conflictivitat.
Després, des de mitjans dels 90 fins als 2000, si continuessis venint a treballar al camp, hi percebries diferències notòries. Aquesta tercera etapa es caracteritza per la formalització del mercat de treball. A veure, què vol dir això? Que veuries com multitud d'institucions, des de l'INEM a les administracions locals, sent la més important, el Sindicat Unió de Pagesos, s'esmeren...
Sindicat encara. Bueno.
S'esmeren per organitzar el mercat laboral i el proveïment de la mà d'obra. Amb l'augment exponencial d'aquesta producció, els empresaris agrícoles necessiten un flux fiable de treballadors. Fiable. I d'altra banda, si fossis temporer, clar, ja estaries més organitzat. I per tant, demanaries millors condicions de treball i d'allotjament. I tot i així es podries veure, si trobessin en aquesta situació, que no es dona l'abast, que falta gent i que, per tant, segueix sent molt important aquesta xarxa de suport mutu entre immigrants, aquest corrent d'informació i de moviment dels teus propis contactes per poder arribar a treballar aquí, no?
Perquè al final totes aquestes regularitzacions, com tu bé dius, venen acompanyades de les contractacions en negre per arribar on no arriba la norma. Com ja ho hem plantejat bastantes vegades, però la norma, més enllà de la prohibició, té poca fe.
Clar, sí, sí, totalment. I això em sembla un moment molt important, que de sobte, als anys 2000, Unió de Pagesos, en recerca del treballador o treballadora perfecta, que no abandoni a mitja temporada al trobar una cosa millor, que no protesti, que se'n torni cap a casa a l'acabar, com el programa Bracero, prova el nou model de contractacions en origen, en el vell esperit.
Que deixa'm fer un apunt aquí, perquè em sembla que és superimportant entendre que tota la dinàmica aquesta que has explicat de les dues onades d'immigració venen a acabar, sobretot abans d'aquestes contractacions en origen, abans que això sigui el fonament de les contractacions actuals, amb totes les vagues aquestes que es van generar als anys 2000, com per exemple el Ejido, que després va passar cap aquí, cap a les Terres de Ponent. I per això, si em permets parlar un moment de l'Ejido, em sembla que és superimportant, perquè l'altre dia estàvem fent com una mica d'hemeroteca, no? buscant en diaris locals, intentant buscar les notícies que encara estan online d'aquest moment, i ens trobem amb un problema brutal que hi va haver als anys 2000, a l'Ejido sobretot, que va començar allí, que bàsicament hi havia una gran massa de treballadors marroquins, que era l'ètnia que en aquell moment tenia principalment el treball en aquesta zona, i el problema que succeeix, ens trobem amb que de sobte hi ha uns actes delictius que succeeixen en molts casos, que en aquest moment doncs, hi ha dues persones migrants que en un interval molt curt d'uns pocs dies assassinen a tres persones nacionals. Clar, que aquí ja, per començar, ja veiem la contradicció clara i tothom ho té claríssim, no? Aquí venen de fora a violar les dones que hi ha aquí al país, a robar-nos la feina, no? I aquests fets, que són concrets i són aïllats pel que fa al col·lectiu magrebí, evidentment, el que generen és tota una onada de violència i de racisme molt bèstia. Busqueu les notícies sobre l'Ejido perquè és espectacular, i comencen a sortir homes blancs de classe mitja a reventar-lo.
D'altres països, no? Inclús,
sí, inclús... Se parla de les relacions internacionals d'aquest moment, d'aquest moviment, no? Com sorgeix de sobte una massa de gent normal, que bàsicament són militants d'ultradreta, que tenen suport pues, des d'Alemanya, des d'altres països, com per exemple, bueno, pues això, els violadors, també ho haurem vist en els últims anys amb tot el tema dels immigrants que venen de Síria i de tota aquesta zona. Doncs en aquest moment surt moltíssima gent a la casa del moro, li deien, a xafar caps de persones. Llavors, tota aquesta gent ataquen carnisseries halal, locutoris, bé, el mitjà productiu que bàsicament ocupaven els marroquins. Sí. A tot això, evidentment, la resposta policial pues, és molt més dura cap als treballadors migrants que no pas cap a tota la gent que són racistes, que són neonazis i que estan sortint a lluitar contra tots aquests treballadors migrats. En aquest moment, evidentment, tot el col·lectiu de treballadors decideix anar a la vaga indefinida, i és a partir d'aquest moment on aconsegueixen començar amb la solidaritat obrera. I aquest és un punt molt important, perquè sempre ens sembla, i sempre hi ha una dinàmica dels moviments d'esquerra, que és quan les coses van mal dades, quan sembla que estem en el moment de la corda fluixa, fem un gir al centre i busquem l'estabilitat. No, quan la gent se suma als moviments d'esquerra és quan realment es dona suport a l'opció revolucionària. I en aquest cas, l'opció revolucionària era la defensa dels treballadors marroquins.
Aquí ja t'estàs animant aquí al meeting, eh?
No, o sigui... m'animo, perquè justament és molt important que en aquest moment l'Estat i tots els sindicats entren en les negociacions i els prometen a tots els treballadors la salvaguarda de que no, de que ells seran protegits, de que això eren uns fets aïllats, de que milloraran les seves condicions laborals, de que donaran lloc vivendes a totes les persones que per temes racistes s'han quedat fora dels seus lloguers o dels albergs on vivien, i aquestes promeses de l'Estat i dels sindicats majoritaris, evidentment, no es compleixen sota cap concepte.
O sigui que hi ha, diguéssim, la pròpia història de la lluita de classes amb l'experiència de ser temporer. O sigui, a poc a poc es va formant com aquestes xarxes, la gent es va establint, va intentant buscar-se la vida, i hi ha les pròpies dinàmiques internes de fa 20 anys ha passat això, i arriben els 2000 i passa com altres, o sigui, com una espècie de contrasituació, no? Sí. Això també és superinteressant i que sempre s'analitza molt poc, les pròpies dinàmiques internes i les pròpies preses de consciència que es fan a través d'elles.
Totalment. I és a partir del moment, evidentment, com sempre, i tots recordareu moments, no fa falta dir noms, de quan la repressió policial és més dura, quan la repressió policial ataca més el moviment, aquest es fa més fort. I aquest és capaç d'exigir més solidaritat i d'aconseguir-la. I és en aquest moment quan les vagues de l'Ejido passen a ser nacionals i passen a arriben a llocs, i el lloc en concret que ens interessa és a la Granja d'Escarp, a Aitona, a tots aquests poblets del Baix Segrià i després de les altres terres de Ponent, on tot el col·lectiu de treballadors magrebins es fica molt dur i aconsegueixen fer vagues a molts llocs. Que succeirà també, pues, a partir d'aquestes vagues, pues, el que hi haurà és el que tu volies comentar de les contractacions en origen, que bàsicament és neteja ètnica.
Sí, sí, queda molt més clar veient les experiències concretes de repressió i de, en aquest cas, com de, inclús de racisme a lo bèstia per part des de l'Estat fins a... Bueno, en fi, el que vull dir és que, com deia l'Isabel, les contractacions en origen fan la seva aparició a través d'Unió de Pagesos com una espècie de salvació. Una salvació on, en realitat, sobre aquest tema, no? I quina és la idea de les contractacions en origen? O sigui, la idea de les contractacions en origen és agafar els treballadors a través de tot un seguit d'institucions, ONGs, un munt de gent que hi participe. Normalment les agafen com a Colòmbia o a Romania per l'entrada dels països de l'est a la Unió Europea i la facilitat de distribució, a vegades també al Marroc, i el que volen és que vinguin i que després estiguin aquí pràcticament com una espècie de moment de solitud impressionant i després marxen, no? I aquesta és una etapa que comença als anys 2000 i que és una etapa molt dura. O sigui, si tu fossis treballador o treballadora que arriba a Ponent a través de la contractació en origen, és més possible, de fet, que tinguessi rostre de dona, que això és una altra cosa molt interessant, que és la feminització del treball. És una qüestió a tenir molt en compte quan s'analitza això, i sobretot la búsqueda d'aquest treballador sense conflictes. I aquí tenim els casos, també, que molta gent coneixerà, de les maduixeres de Huelva, per exemple, encara que aquí a Ponent la contractació en origen s'utilitza més als magatzems, a les SAT, que són privades, i a les cooperatives, que al propi camp.
Bé, perquè tampoc hem d'oblidar que el camp ja té mecanismes preparats, que potser no són contractacions en origen, però sí que són ETTs, sí, que al final, sí, en lloc de contractar en origen, el que sí que han fet és copar tota aquesta ruta que abans feien temporers i temporers pel seu propi peu i ara funcionen a través d'ETTs.
Sí.
I això, permet-me que faci l'apunt, lo de les contractacions en origen és bàsicament el capitalisme adonant-se de que l'economia planificada li funciona. Sí. I agafant això per rebentar els treballadors i no per ajudar-los i a que les seves condicions siguin millors.
Sí, sí. Llavors, és que si, per exemple, fossis dona i et contractessin majoritàriament a les cooperatives, llavors t'escollirien amb la idea que ets més disciplinada i apta per la feina com a conseqüència de la tasca de cura i la responsabilitat familiar que se suposa que tu tens al país d'origen i, per tant, la teva necessitat de tornar. Especialment apreciada com a mà d'obra series si fossis una dona romanesa o colombiana i, en canvi, si fossis marroquina, no acabarien d'estar segurs de les teves intencions, ja que et considerarien amb més tendència a donar-te a la fuga, degut a que en un principi tindries una xarxa informal més definida i àmplia el territori europeu, doncs perquè segurament parlaries espanyol, francès, podries anar-te'n cap a França, i la veritat, tot i així, és que hi ha hagut moltíssims casos de fugues, independentment de l'ètnia. O sigui, la gent, quan pot, òbviament fot el camp, perquè són condicions, o sigui, són condicions que ja no tenen a veure, o sigui, és la soledat màxima, sense cap xarxa informal, sense cap tipus de possibilitat de res. I també té a veure, pues, el que dèiem, el mercat de l'obertura de la Unió Europea, amb plans institucionals. Això és una cosa que sembla com més avorrida i que passo per sobre, però hi ha el Plan Àfrica i les inversions de la FAT en termes de cooperació al desenvolupament, les pròpies ONGs, les quals cada cop fan treballs més insuportables. O sigui, jo no vull ser aquí el crític absolutament de qualsevol ONG, perquè sí, perquè crec que és una mica lleig, depenent, però...
Bueno, ho podríem fer, però...
Es podria fer, o sigui, les ONGs aquí participen de programes terribles i que inclús en el marc de la Unió Europea es coneix com externalització de la frontera més enllà de la Unió Europea. Què vol dir això? Vol dir que Espanya és la punta de llança de la frontera amb Àfrica i que durant el govern del PSOE, quan es va començar a aplicar això més durament, al mateix temps que es comença a contractar en origen, el que passa és que se repatria un munt de gent i la gent que intenta entrar pel seu propi peu, doncs és mort. 2.000 persones es van morir del 2004 al 2010.
I aquí és on hauríem de vincular amb la llei d'estrangeria, que bàsicament és la major reforma laboral que hem tingut fins ara, tot i que en aquest programa no ens hi hem centrat molt, perquè el que volíem fer era parlar del treballador temporal i no de lo que ara està categoritzat com el propi migrant, immigrant, que al final és el que genera aquesta llei d'estrangeria, que és treure't qualsevol identitat possible com a treballador i generar-te com una identitat d'otretat absolutament necessària per a que tu no puguis estar aquí. I la llei d'estrangeria és un tema que hauríem de parlar en algun moment,
sí, sí,
i que està molt al dia. Tothom jo... coneix algun CIE, tothom...
Sí. No, no, són temes que, són, a part, són molt, o sigui, hi ha molts temes a tractar dins d'un mateix, hi ha moltes actuacions institucionals bastant terribles. Jo només per acabar amb això de les contractacions en origen i per, com que ja portem, falten com 6 minutets per arribar a l'hora, intentem com tenir més o menys aquesta durada, no? Però seria... una cosa que volia recalcar, que és el procés de, com de selecció de les persones contractades allà. És a dir, estem parlant de l'inevitable hombre blanco, però d'alguna manera l'home que arriba a aquests països, Marroc, Colòmbia, Romania, etc., amb el poder de decidir, tu treballaràs, tu no treballaràs. I això, o sigui, ojo, al costat, la red de trata de blanques se queda curta. O sigui, hi ha hagut molts casos, evidentment, de pues, aprofitaments de favors sexuals, de qualsevol, o sigui...
Bé, és que estem exportant un model que coneixem bé per excel·lència, que és aquest model caciquisme i clientelar, que no dic que als altres llocs del món no existeixi, però aquí la història espanyola ens demostra que això funciona com en ell ha dit.
Sí, sí. Sí, sí. I bé, jo crec que podríem anar concluint. Sí, sí. Podríem anar, per sí. Mi sí que és important tenir algun tipus de conclusió, sobretot en relació amb el que ha passat aquest estiu. O sigui, jo crec que aquí la clau també és parlar del present.
Sí, per això si em deixes tancar abans un moment el tema de les vagues i aquesta historiografia de les classes populars que pretenem fer a cada programa, és que, per exemple, el 2017, perquè hem parlat de lo de l'Ejido, de com allò es va externalitzar d'aquella zona i va arribar fins a Catalunya, pues com a partir del 2017 tornava uns casos molt similars, sobretot a la Granja d'Escarp, a tots els pobles del Baix Segrià, que arribarà fins a la Plana de Lleida, i que són unes vagues que fonamentalment funcionen a través de, ja, amb contractacions d'origen institucionalitzades i que tenen les mateixes demandes que abans. És a dir, que aquestes contractacions en origen al final no estan ni ajudant a la millora de les condicions laborals d'aquests treballadors, perquè els pagesos segueixen pagant per sota conveni, segueixen venint indocumentats i segueixen treballant i vivint en llocs que no estan per a res institucionalitzats.
Sí, sí. És que recorda les relacions medievals, o sigui, relacions feudals, de siervos de la gleba, aquesta sí. Gent que està aquí sense cap contacte amb la realitat, molts cops se li agafa el passaport perquè no es fugui, o sigui, estem parlant d'un retorn del capitalisme a través d'aquesta, com fer més racional i que no molestin, no? Estem parlant de quasi una tornada a aquestes relacions...
Clar, que no se li escapi a ningú amb qualsevol paraula d'aquestes teòriques que hem fet servir, que aquí el que hi ha és gent treballant per sota el salari mínim, més hores de les permeses per la jornada laboral i a sobre dormint després en llocs infectes, o sigui, en llits tirats a sota les escales. El que he vist aquest estiu als pobles del Baix Segrià, això no ho hauríem de permetre sota cap condició.
I penso que primer de tot, o sigui, quan estava preparant també el tema de lo que havia passat als anys 40 als Estats Units i tot això, o sigui, és difícil com diferenciar el migrant d'aquest del temporer, però crec que una mica la clau temporera en aquest sentit de lo que ha estat passant, sobretot recordem que hi ha hagut com manifestacions, hi ha gent dormint al carrer, tota la feina de fruita amb justícia social que estava passant, perquè eren molt més visibles en una situació de confinament de les persones d'aquí, perquè havien de seguir treballant, estaven allí buscant feina. O sigui, la qüestió aquí s'ha fet molt visible, que és el fet de que no volem que aquesta gent estigui tenint cap presència, no volem que aquesta gent estigui al carrer, no volem que aquesta gent estigui de cap manera. Llavors, jo em pregunto, i això és una pregunta quasi com en el sentit militant. D'una banda, el que no volem és que aquesta gent visqui en aquestes condicions i estigui al carrer, però és que et vindria el sindicat d'Unió de Pagesos i tota aquesta gent que contracta en origen i diria no, si és que és precisament el que vull jo, és a dir, que aquesta gent no existeixi. I he trobat una nova manera d'organitzar-ho, que és a través de les contractacions en origen, les quals no els veuràs, no existiran.
Clar, és que aquí com a materialistes i revolucionaris ens trobem en una contradicció molt important, que és que no podem estar eternament demanant-li a l'Estat una cosa que l'Estat ja vol fer i que el que vol fer és apisonar-ho tot. Uh-huh. És a dir, que no podem reclamar aquesta millora de les condicions laborals in eternum a un Estat que el que vol és eliminar aquestes condicions laborals, que el que vol és el treballador perfecte, que cobri poc, que treballi molt i que després marxi i no tingui conflictes. Clar. I aquí, evidentment, i amb això estic absolutament d'acord amb tu, perquè no és extraure totes les responsabilitats de l'Estat, és a dir, les reivindicacions s'han de seguir fent i les condicions que estan signades i que són legalment les que són s'han de seguir exigint, perquè és una forma de dignitat d'aquests treballadors i treballadores, però sí que penso que la solució d'aquí passa per alternatives d'autogestió.
Claro. És que jo estic molt d'acord amb això, però a més, molts cops, o sigui, estem acostumats a una societat occidental on esperes que tots els problemes els resolgui la institució, estem acostumats a sentir, oh, quina impotència, quina impotència, quina impotència, la llei no és justa, o encara que la llei no és justa no hi ha recursos. Hòstia, estan vivint al teu territori, saps? Tenen les seves xarxes informals en les que a tu no t'apeteix participar perquè te semblen coses que la classe mitja o inclús la classe obrera d'aquí no fa. Llavors, crec que hi ha aquesta paradoxa de potser el que hauríem de fer no és demanar, òbviament que han de tenir unes condicions dignes, però no és només demanar que no estiguin al carrer, sinó sortir nosaltres al carrer i dir quin és el model d'agricultura que volem. I en això crec que els pagesos també tenen com la seva lliçó a aprendre, que és que justament quan comencen les contractacions en origen i comencen a fer més racional i com més fiable el mercat, ells tampoc és que siguin un peu fonamental del mercat. És a dir, el moment en el que tot hagi de ser el més racional possible, perdona, però la teva explotació familiar desapareixerà igual que desapareixen els temporers.
Sí, i amb aquesta realitat l'únic que ens queda és el que comentàvem ja des del principi, que és aquest, el parlar de quina és la propietat real de la terra. I el fet de que en aquest sistema productiu, que és el que volem és que la propietat de la terra sigui propietat dels obrers, propietat dels treballadors del camp. I no només propietat d'una espècie d'hombre blanco que està a Lleida, que té terres des de fot 5 o 6 generacions. No, el que volem és que els nous treballadors, que en aquest cas són treballadors migrants, que són treballadors temporers, tinguin la capacitat de quedar-se aquí, de treballar la terra aquí.
Sí, jo estic a tope amb això. És a dir, aquesta gent que ha tingut les seves experiències, la formació de les seves xarxes, o sigui, aquesta gent són absolutament necessàries per fer el canvi de model cap a un altre tipus d'agricultura que passi per l'autogestió, que passi per molts altres problemes que tenen, per exemple, enfront de lo que no hem parlat, però del Mercadona, de moltes altres qüestions en la que no ens interessen aquí, perquè parlàvem bàsicament de la gent que treballava i no de les relacions entre empresaris i tal, ni del consumidor, el que crec que aquí era menys interessant. Però bé, jo deixaria aquí, simplement crec que a mi és un programa que m'agrada molt fer perquè és una cosa que porto al cap i que fa anys, bàsicament, per això, per les pròpies condicions com de ser de poble i tal, i que crec que ajudi a la gent també a haver pensat una mica en quina és aquella realitat i sobretot a tenir també dades i coneixements sobre quan fa que això existeix, per què això existeix, perquè és que no s'entén.
O sigui... I ens ha costat, perquè a part de la dificultat de trobar informació, sobretot ens trobem amb una dificultat individual nostra, que és el fet de no voler posar la pota, que és un tema molt complex, i al final el que hem pres és la decisió que qualsevol revolucionari hauria de prendre, que és defensar els treballadors i les treballadores, i no aquí mitges tintes de ai, és que a mi no me quede per comprar-me un Mercedes, doncs mira, amb aquesta gent no li queda ni per pagar-se un llit on dormir. I amb aquestes, jo per mi, acabem amb una cançó revolucionària de les bones, de l'època de la reforma agrària, de l'època de les col·lectivitzacions.
Sí, esperem veure'ns a l'octubre a Contrabanda, esperem que no se confini i puguem disfrutar també de la taula física, i res, acabem aquí, us deixem amb aquesta cançó. Salut.